Catalunya Ràdio.
Són 3:15 de la nit. Avui, al Catalunya Nit, tanquem aquesta setmana de mirades als carrers del món. Ens hem aturat al Líban, a Xile, a l'Iran, i avui toca Hong Kong. I per explicar la revolta de Hong Kong, hem de saludar una periodista, és la Mònica García Prieto, ha estat corresponsal a Roma, a Moscou, a Jerusalem, a Beirut, a Bangkok, ha cobert diferents conflictes arreu del món, centrada especialment en el Pròxim Orient, l'Àsia Central, el sud-est asiàtic, també escriu a la revista 5W i està analitzant precisament per aquest mitjà el context que es viu a Hong Kong. Mònica, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Las calles de Hong Kong van a ser noticia por un tiempo más, ¿verdad?
Me temo que sí, yo creo que esto va para largo, sí, porque ese es un movimiento que implica muchísimas cosas, es una lucha de valores realmente, y es una lucha también contra el tiempo. Realmente el reloj marca que en el 2047 Hong Kong va a pasar a ser China, y los hongkoneses, pues les cuesta muchísimo sacrificar la libertad que tienen ahora.
Pues de seguida vamos a entrar en materia con este análisis que te vamos a pedir que nos hagas de lo que pasa en Hong Kong, pero antes, al que farem es posarnos en situación.
Al mes de juny, els carrers de Hong Kong van dir prou. Van dir prou a una altra temptativa del govern local, proper a Pequín, per laminar l'autonomia d'aquesta antiga colònia anglesa. Un territori autònom que comparteix un país, la Xina, però que manté un sistema propi que vol preservar una democràcia heretada d'Occident que xoca amb el règim autoritari de Pequín. Quan el 1997 l'últim governador britànic, Chris Patten, cedia la sobirania de Hong Kong a la Xina, en el seu discurs final ja era prou explícit.
A future will be those that best combine political liberty and economic freedom as we do here today.
Lliure mercat i llibertats polítiques. Dos principis que, de fet, han reculat. El 2014, els 7 milions i mig de ciutadans de Hong Kong ja varen perdre una batalla que va treure centenars de milers de persones al carrer, la revolució dels paraigües, una revolució contra la restricció del sufragi universal per votar els membres del seu Parlament. I el 2019, la batalla era una altra, la llei d'extradició. Un text que a la pràctica permetria a Pequín processar la dissidència, o sigui, que residents de l'excolònia fossin detinguts i traslladats a la Xina per ser jutjats sota les lleis de Pequín. El 9 de juny, centenars de milers de persones van tornar a omplir els carrers. I al cap d'una setmana, la cap de govern, Carrie Lam, propera a Pequín, va afluixar, va suspendre l'aplicació d'aquesta llei. La va suspendre, però no la va retirar. I la gent va tornar a sortir al carrer. Molts grups organitzats mantenien dia sí i dia també enfrontaments sistemàtics cada vegada més violents amb la policia. Un cos que fins ara ha detingut, per exemple, prop de 1.000 menors. Gas lacrimogen i bales de goma contra punteres làser, còctels molotov, punxes a l'asfalt i baralles cos a cos. I amb un balanç final, fins ara, de 2 morts i 9 suïcidis que es vinculen a una revolta amb escenaris claus i accions contundents. El 2 de juliol ocupaven el Parlament. El 9 d'agost i l'1 de setembre, l'aeroport. El 23 d'agost, cadena humana de 50 quilòmetres per reclamar una vegada més les principals demandes dels manifestants. Alliberament dels detinguts, retirada de càrrecs, dimissió de Carrie Lam, recuperar el sufragi universal i retirada de la llei d'extradició. Al setembre, la llei es retirava del tot. Però les protestes no es varen acabar perquè les autoritats no varen atendre gairebé res més. I entre els punts més calents aleshores, les gairebé 2 setmanes d'enfrontaments a la Universitat Politècnica de Hong Kong, on els estudiants es van tancar davant d'un setge policial i un camp de batalla que ha trepitjat el nostre corresponsal, Francesc Canals.
Francesc, bona nit.
Bona nit.
Aquest capítol, aquest episodi de la Politècnica, tu el vas viure des d'allà mateix, vas poder trepitjar aquell escenari, de fet, una mica després, oi? Què és el que més et va impressionar de tot allò?
Doncs bàsicament el que més impressiona és veure aquesta mena de, diguem, contradicció entre el que és la societat de Hong Kong, que és una societat benestant, una societat molt com la nostra, que acabi, diguem, en aquest paroxisme de violència que es va anar tancant al voltant de les universitats, i allà hi va haver aquesta batalla campal, còctels Molotov, ballestes, fletxes contra el setge de la policia. I el que més impressiona d'això és veure que en realitat aquests estudiants o aquests activistes són estudiants joves de classe mitjana i que van a una universitat de benefactors, de multimilionaris de Hong Kong. És una universitat de primer ordre i d'alguna manera reflecteix molt bé com és el grau d'afartament de la societat de Hong Kong per l'estatus quo i contra l'establishment del territori i contra el govern de Pequín.
Deies estudiants, m'imagino gent jove, al voltant d'entre els 18 i la vintena d'anys, els 24-25 anys, que passen de preparar els exàmens dels apunts a la revolta, és així?
Sí, és així. De fet, quan nosaltres vam poder entrar a la universitat era quan hi havia ja les cendres d'aquesta batalla campal, no? És a dir, no hi havia el gruix dels estudiants que havien pogut sortir o els havien detingut, i en quedaven unes desenes a dins. Nosaltres, de fet, no vam tenir mai permís per poder entrar a la universitat. Hi vam entrar, ara ja ho podem dir, ens hi vam colar. I d'alguna manera ens hi vam colar.
Vaja.
Perquè ja amb l'equip de TV3 estàvem filmant al voltant de la universitat, el sitge policial, estàvem mirant una mica les instal·lacions, i de cop i volta vaig veure que sota d'una de les barricades hi havia una mica de forat. Ens vam colar per allà i vam entrar al campus, no? I quan entres al campus impressiona per això, perquè és un campus d'universitat de primer ordre, de primer nivell, i està tot destrossat i ple de còctels Molotov i dels, productes químics per fabricar-los, no? És a dir, aquesta, diguem, violència, aquest grau de violència que a Hong Kong era francament inesperable pràcticament per tothom, no només pels periodistes que hi han pogut estar moltes vegades o que ho coneixem, jo als anys 90 hi havia viscut, vull dir, és una societat benestant, vull dir, no semblava que això pogués arribar a passar, no?
Francesc, tu ara ets a Beijing, com pot reaccionar el règim xinès? Acabarem veient, no sé, tancs a Hong Kong?
El règim de Pequín, de fet, no li interessa per res, diguem, desplegar els tancs a Hong Kong, i de fet el que vol és que això ho resolgui el govern local. El que passa és que, com que això també ho saben, diguem, els manifestants, doncs, diguem, és una estirada ronsa que, com deien, no s'acabarà fàcilment, perquè és un xoc de dues mentalitats, no? La mentalitat d'un país obert i lliure i aquest tic, diguem, del govern xinès, que considera que, diguem, els ciutadans han de fer el que diu el govern, no? Pensem també que Hong Kong està conformat per gent, molta gent, que va venir de la Xina fugint del Partit Comunista, no? I per tant ja dins de la mentalitat de la gent de Hong Kong hi ha molt anticomunisme visceral, perquè ja van fugir una vegada de Xina, no? La solució que té Pequín és difícil, no ho té fàcil, perquè treure els tancs seria molt pitjor, no? Seria molt mala imatge internacional i a més jo crec que acabaria d'enfonsar literalment l'economia, que per cert ja està en recessió, no?
Francesc Canals, moltes gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
I ara, de res, al contrari, aquest tema de Hong Kong és probablement un dels més apassionants que tindrem els pròxims mesos i anys, probablement.
Mónica García Prieto, decía Francesc Canals, es uno de los temas más apasionantes y más intensos que vamos a tener encima de la mesa en los próximos años. ¿Hasta cuándo puede aguantar esa situación la población? ¿Qué crees?
Yo creo que la población puede aguantar bastante, porque estamos hablando de una población que está enviando mensajes políticos, y las encuestas dicen que, de hecho, que la población, el 59% de la población, apoya los actos, incluso los actos violentos de esa pequeña minoría que suelen llamarse los combatientes, frente a los pacíficos, los combatientes, que están empleando medios pues más violentos para llamar atención y para mandar ese mensaje político. Como decimos, es la única manera que tiene la población de Hong Kong para mandar mensajes políticos, porque no es sufragio universal. Ellos solamente pueden elegir a los representantes locales, no a los representantes generales, eso los designa a dedo Pekín, con lo cual la única forma que tienen de rebelarse frente a la situación que tienen, que es una situación de regresión de libertades, de pues ese famoso un país, dos sistemas que les prometieron en el 97 no se está cumpliendo, ellos lo están viendo. La única manera de rebelarse contra toda esta situación está en las calles, con lo cual es muy difícil que ellos pierdan, digamos, la iniciativa, porque saben que frente a eso la única alternativa que les queda es someterse a la sumisión absoluta al régimen de Pekín.
¿Y cómo crees que puede evolucionar? Si coges la bola de cristal, ¿qué es lo que ves, Mónica?
No lo sé, por el momento creo que la decisión es mantener el actual status quo, es decir, la confrontación en las calles. Por un lado, los manifestantes no tienen ningún tipo de intención de cejar en su empeño de mantener este pulso con Pekín, y por otro lado, Pekín desde luego parece que no está cediendo. Se congeló la ley de extradición, que fue la que realmente detonó toda esta explosión de manifestaciones y de violencia. Insisto, esta violencia es minoritaria comparado con ese movimiento pacífico y legítimo que está exigiendo valores y de democracia en las calles. Y por otro lado, las otras cuatro demandas pues no han sido cumplidas. Las famosas cinco demandas que defienden ellos, que puede desactivar las protestas, no están siendo cumplidas. Creo que es muy difícil que Pekín, por ejemplo, acepte una dimisión de Carrie Lam, que es la actual gobernadora, que está designada por ellos. Ellos sí que podría cambiarlo por otra persona. En cualquier caso, esa otra persona sería otra vez fiel a Pekín, con lo cual no cambiaría el status quo. Y bueno, pues esta situación es inaceptable para la población de Hong Kong, ¿no? Con lo cual me temo que va a demorarse un poco en el tiempo.
Mónica García Prieto, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias. Ha sido un placer poderte escuchar por unos minutos analizando lo que está pasando en Hong Kong. Muchas gracias, Moranit.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenas noches.
Cataluña Radio.